Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és dilluns 6 de maig. Comença un dia més. Comencem setmana i avui a la secció 1 per 1 escoltarem una entrevista amb la guionista, directora de cinema i escriptora Dolors Pallàs. Parlarà de la seva novel·la Solo sombras. I a les habituals seccions esportives del dilluns, a la secció L'altre esport, avui coneixerem el Kobudo, una modalitat del karate, i també recordarem la trajectòria esportiva de l'exjugador del Barça d'handbol, Fernando Barbeiro. La nutricionista Stephanie Chávez, que avui ens parlarà de recomanacions per la salut de la pròstata. A la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes culturals que ens deixa l'agenda d'aquest dilluns. Dilluns 6 de maig, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En titular hi llegim avui que els caps de Tarragona són els pitjors valorats. Els centres del Camp de Tarragona tenen la pitjor nota de tot Catalunya, segons els usuaris. En una portada en la qual també en l'àmbit d'economia i destacar que l'agricultura ecològica s'ha disparat en els últims 10 anys i el fet que s'han triplicat les empreses. I també en portada avui veiem l'expectació al Port de Tarragona ahir davant del rescat d'un cotxe. El seu amo el va cremar i el va llançar a l'aigua. La imatge de portada és el moment en què es treu aquest cotxe amb el titular de les escales reials al mar. Una imatge similar és la que trobem avui en portada al Més Tarragona. Després d'hores buscant el vehicle, les aigües del recinte portuari de Tarragona, finalment es va aconseguir reflotar-lo cap a les 5 de la tarda. El titular és que investiguen les raons que han portat un home a llançar un vehicle al mar després d'incendiar-lo. Un veí de Cambrils s'hauria lliurat a la policia per atribuir-se aquest estrany incident. En una portada en la qual també ens destaca avui el Més Tarragona que l'ANC aposta per una declaració unilateral d'independència si s'aconsegueix el 50% dels vots. Els socis de l'entitat van aprovar ahir el nou full de ruta per àmplia majoria en la 7a Assemblea General que es va celebrar a la Tarraquarena Plaça. Com cada dia fem també un cop d'ull als diaris digitals, el Tarragona 21 destacat treuen del mar un cotxe que havia estat llançat en flames per les escales reials. El Tarragona Digital, i llegim avui que el Centre d'Amics de Reus es reivindica i sobre la ciutadania. L'entitat celebra 40 anys i vol aprofitar-ho per atraure socis i fer entrar aire fresc i jove al casal de la Boella. I a l'Infocamp, una recreació històrica inaugura la 21a edició de Tarraco Viva. L'espectacle recorre les muralles per mostrar els rituals de l'antiga Roma per fundar una ciutat. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt. El Suprem avala que Puigdemont pugui ser candidat. Conclou que està en rebel·lia, no és motiu d'exclusió, però retorna la decisió al jutjat contenciós de Madrid. I llegim també que l'expresident ho interpreta com una victòria, diu que se l'ha volgut apartar i sosté que demanarà responsabilitats. A La Vanguardia aquesta notícia també s'entra a portada. El Suprem dona via lliure a la candidatura de Puigdemont. L'alt tribunal torna el cas al jutjat de Madrid perquè resolgui immediatament el recurs de l'expresident. La candidatura Lliures per Europa dona per fet que avui serà revocat el veto de la Junta Electoral. A El Periódico llegim que el Suprem avala la llista europea de Puigdemont. El tribunal no veu motiu per vetar la candidatura, però deixa el cas a mans de la justícia ordinària. I destacat una cita que diu «Hem guanyat en camp contrari», és l'expresident que ho diu a la militància de Junts per Catalunya. Aquesta notícia també la destaca en el diari Ara en portada. El Suprem avala la candidatura de Puigdemont. El tribunal retorna el cas al jutjat i li ordena que validi la llista de lliures per a Europa del 26 de maig. L'expresident celebra la decisió però denuncia l'intent vergonyós d'alterar les eleccions europees. Seguim amb més portades a El Periódico i llegim avui que Sánchez pulsa la voluntat del Partit Popular i Ciutadans de pactar en temes d'Estat. El president en funcions oferirà una relació institucional a Rivera i Casado en les cites d'avui i demà. D'altra banda, a l'ABC, la solidaritat nacional paga les pensiones de catalanes i bascos, és el titular de portada, on hi llegim que altres 11 regiones no poden abonar les nòmines de los jubilados con sus cotizaciones. I a la portada de La Razón, los votantes del PSOE piden no pactar con los soberanistas. La mitad de los que apoyaron a Casado cree que debe haber un giro al centro en el partido.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. El Barça, que demà buscarà a Anfield davant del Liverpool classificar-se per la final de la Champions, i precisament els diaris catalans que avui parlen d'aquesta prèvia a aquestes semifinals. Tornada, la tàctica de Anfield, és el titular de Mundo Deportivo. Valverde debe decidir si en Liverpool juega con el 4-3-3 o sacrifica a Coutinho para montar un 4-4-2. En este último caso, Semedo entraría en el lateral y Sergi Roberto pasaría a la medular en busca de solidez. Un Mundo Deportivo que també diu que Dembélé estarà entre 3 i 4 setmanes KO. Salah sabrà avui si està ok. El diari Sport, que parla d'un gol en Anfield, el vestuario del Barça considera vital marcar un gol en Liverpool para lograr el pase a la final sin sufrir. Con los jugadores titulares descansados, Valverde se inclina por un 4-4-2 para proteger la portería de Ter Stegen. I als diaris de Madrid, avui el futbol femení protagonista amb el títol de Lliga aconseguit per l'equip femení de l'Atlético de Madrid. El diari AS, que parla de tricampeones, el hat-trick de Esther le dio al Atleti su tercera liga consecutiva. Logran el trofeo en propiedad y el sábado van a por el doblete. I el diari Marca, que també titula amb l'equip femení de l'Atlètic de Madrid en portada, tricampeones, el Atlético gana su tercera liga Iberdrola seguida, venciendo a la Real con hat-trick de Esther. 28 triunfos en 30 jornadas. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 6 de maig. Fem una pausa d'aquí uns moments a la secció 1 per 1. Escoltem una entrevista amb la guionista, directora de cinema i escriptora Dolors Pallàs.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Horari de la biblioteca. Dilluns, de 4 a 8. Dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 1 i de 4 a 8. Divendres i dissabte, de 10 a 1. La biblioteca de Constantí, oberta a tothom.
Viu el Nàstic a Constantí Ràdio. Amb Jesús Sarmiento i l'equip de transmissions de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda, jornada 38. Nàstic Mallorca. El Nàstic a la ràdio Malsó de Ràdio Ciutat de Tarragona. rctgn.cat. Ho portem al cor. Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa.
Un per un, amb Montse Hidalgo.
Crim, suspens, aventura, sexe, amors encoberts, exotisme... Tots aquests ingredients formen part d'una història àgil, divertida i irreverent. Obrim les pàgines de Solo Sombres, el darrer treball literari de Dolors Pallàs, nascuda fa 63 anys a Manresa, al si d'una família nombrosa. Ha viscut a Mèxic, la Xina, ha escrit per a la televisió, ha dirigit pel·lícules i ara continua fent quilòmetres pel món i dedicant-se a la escriptura. Dolors Pallàs, què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Solo Sombres és la seva segona novel·la, el quart llibre, vaig bé?
Sí.
Quatre llibres, dues filles, una neta, una vida plena.
Sí, molt. Sí. I seguim, a més, eh? No hi ha intenció de retirar-ho.
De la Catalunya central al món, no ha parat de viatjar?
Sí, no, és veritat, perquè ja de joveneta, de joveneta tenia moltes ganes de fugir. Em sento molt còmoda a Babel, em sento molt còmoda amb la condició d'estrangeria, no tinc cap sentit de pertenença, i això, que per molta gent és una tragèdia, a mi em dona una llibertat enorme.
Un dels paisatges que ha vist i ha gaudit és el de la Xina. Això l'ha ajudat, per exemple, en aquest llibre que transcorre a la Xina.
En primer lloc, paisatges no gaires, perquè no es veu res a Pequín, normalment. Vull dir, la quantitat d'esmog que hi ha als anys, sobretot que hi vaig estar jo, em sembla que ara està una miqueta més resolt, però no massa tampoc, però aquelles èpoques eren tremendes. Hi havia, la majoria de dies sorties, no veies res, o sigui, de paisatge, res de res, foscor. Que el títol ve una miqueta per aquí, de Només ombres, perquè realment vivíem amb una mena d'escudella fosca dia i nit. Sí, sí.
I com, no sé si és veritat totes aquelles llegendes que allà hi ha moltíssima activitat, aquesta revolució xinesa que ens ha vingut, és la força de la seva gent?
Sí, és una massa imparable, és la força del col·lectiu. Els xinesos, pensa que els xinesos, nosaltres som molt diferents dels xinesos, i no ho dic només en el sentit més obvi de la paraula, sinó que hi ha una qüestió de filosòfica, existencial, que és bàsica. Nosaltres som grecs, nosaltres ens hem criat en la idea de que hem de desenvolupar-nos personalment en el marc de la polis, és a dir, en el marc de la col·lectivitat. El xinès no comprèn això, el xinès funciona com un col·lectiu, la consciència del jo no hi és. És una cosa raríssima, que tu la podem xerrar així, com ho xerrem ara, racionalment, però una cosa és xerrar-la i l'altra realment assumir-la, perquè són substractes filosòfics sedimentats que funcionen automàticament i, per tant, són dos mons totalment diferents.
I com estan els xinesos de sentit de l'humor?
Entenen, són molt trempats els xinesos, sí, sí, entenen. En una mica infantil, això sí, no és sofisticat, però entenen.
En parlem de la Xina perquè aquest llibre doncs transcorre entre la Xina i les coses que passen aquí per resoldre coses que passen a la Xina. Hi ha una mica de tot en aquesta història.
Sí, a veure, jo feia molt de temps que la meva gent literària, perquè com que hem de vendre i aquestes coses que sempre, bueno, ja sabem de què va, no cal que m'expandeixi massa respecte al tema, sempre em deia, Dolo, has d'escriure una policia, que ara és el que es ven, que la policia, que dic, bueno, t'escriure una policia, que, vale, ok, fem una policia, que... Però com que a mi m'agrada molt distorsionar els gèneres, perquè si no m'avorreixo, aleshores vaig voler fer un artefacte que em va costar horrors, també em prometo, vaig suar sang i llàgrimes per fer-ho, vaig crear un artefacte que és de gènere, perquè sí que és gènere negre, però hi vaig barrejar, ja ho has vist, una sàtira política. Molt divertida, perquè jo em sento molt còmode amb l'anticlímax. No puc escriure només coses sèries, marxo naturalment cap a l'anticlímax, cap a lo còmic. Em surt, és la meva veu literària, i suposo que perquè és la meva manera de veure el món, també, que el veig com una tragicomèdia. Aleshores vaig crear aquest mecanisme del gènere que hi és, ja ho has vist, que hi ha els elements propis del gènere, i els herois, antiherois, i totes aquestes coses, però al mateix temps vaig voler barrejar amb una sàtira política. I a Xina no costa massa lo de la sàtira política, perquè aquests darrers anys, amb la potència, com que Xina s'ha convertit en una potència econòmica brutal, tots els mandataris del món mundial i el planetari, i si n'hi hagués a la Via Làctea també haguessin vingut, han anat passant, per dir-ho d'alguna manera, rendint de pleitesia. saps? Els xinesos. I aleshores, en base a això, ja ho has vist, he creat una mica la meva sàtira política, que llavors he hagut de fer encaixar la trama amb la policíaca.
El sentit de l'humor no sé si també forma part del tempo d'aquesta història, perquè comença un 11 de setembre, comença l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i acaba un 12 d'octubre, Dia de l'Hispanitat. Això és una casualitat o no?
Bueno, l'11 de setembre també és el Dia de les Torres Gemelles, no només la Diada, no, la veritat és que no vaig pensar en la Diada. Em va costar molt quadrar les dades. La del 12 d'octubre no, aquesta la tenia claríssima, perquè no podem fer un spoiler ara, però ja saps que per què ha de ser el Dia de la Hispanitat, ha de ser a Pequín, no? L'11 de setembre va ser realment una mica una casualitat.
Va tirar enrere en el calendari.
Sí, exactament, havia de fer quadrar les dades.
Aquest llibre transcorre a la Xina, un lloc que coneix perquè hi ha viscut, no sé si molts anys.
Cinc anys.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Però no és el primer lloc que ha tret la Dolors Pallàs. Havia estat prèviament, crec, a Mèxic durant molts anys.
Vaig estar també uns 5 anys a Mèxic i també visc moltíssim a Grècia. Molt. A mi m'agrada molt anar d'un cantó a l'altre, de tenir una mica de vena gitana. Quan estic més d'un mes o dos en un lloc em començo a sentir una mica inquieta ja. I aleshores sé que és el moment d'agafar els trastos i fer carretera, ho dic d'una manera metafòrica. Tinc casa a Grècia i passo moltes estones a Grècia, estic aquí també, naturalment, i tinc família i una filla, estic molt a Suïssa també, perquè tinc una filla suïssa i una neta, estic molt a Anglaterra, perquè és una mica la meva pàtria literària, i la veritat és que vaig molt amunt i avall, i m'hi trobo, i a més, quan era més jove no ho podia fer, perquè la qüestió laboral era impossible fer una vida nòmada. En canvi ara, amb l'internet ha sigut meravellós, perquè amb l'ordinador, els diccionaris, ho tinc tot a l'ordinador, tot. Només necessito un metro quadrat de superfície i m'instal·lo on sigui, no tinc cap problema.
Tenim a les mans aquest Solo Sombres. Li demanarem a la Dolors que obri el llibre, que ens esculli un petit fragment i que, sisplau, faci una lectura breu d'una part d'aquest llibre.
Julián Zurmano despertó con una resaca del copón. Era lo que tenía ir a las fiestas de los españoles. Hacían piña, comían jamón y se ponían de vino tinto. El vino resultaba prohibitivo en las tiendas, pero para eso estaban los distribuidores patrios, jóvenes en su mayoría, emprendedores que se habían animado a desembarcar en Pekín ahora que el tinto hacía furor entre la nueva clase media china. A estos compatriotas les sobraban las energías y las ganas de juerguear. Resultaba fácil arrimarse a su sombra y así comer y beber a destajo. Uno de ellos, más listo que el hambre, había montado un local de sevillanas. Se había traído a un guitarrista aflamencado, otro damnificado de la crisis, y a vivir. Los chinos, y sobre todo las chinas, estaban puestos a cualquier experimento. El local hacía lleno cada noche.
La Dolors Pallàs, que ara dedica temps a viatjar i a escriure, però que durant molt de temps es va dedicar al món de l'audiovisual i al cinema. Quan ara que estem a l'època de l'audiovisual es dedica a les lletres. No sé si és una contradicció o és perquè ja ha passat una mica fent tots els papers de l'UCA.
No, ho tenia pendent. Jo des de petita era a mi la literatura. El que passa que jo era molt gamberra de jove i m'agradava molt... M'agradava molt la bohèmia i la vida hippie, vaig ser una gran hippie i anar amunt i avall, i aleshores el món del cinema era perfecte per això, perquè és un món molt hèctic, molt trepidant i molt divertit, i els rodatges són una cosa francament graciosa i molt esbojarrada, i llavors m'ho vaig passar molt bé, però fixa't que de tota manera era més guionista jo, que directora de cinema. Vaig dirigir un parell de pel·lícules perquè d'alguna manera venia d'una... Va venir rodat, però jo era una guionista. Però com a guionista, el guionisme requereix d'una tècnica literària que és avorridíssima, perquè tu no pots fer estil. Estàs limitat a descriure les accions del personatge. El personatge, el Pere, entra al quarto punt i seguit, esclar. Per una persona amant de la literatura, això és una frustració tremenda. Aleshores, fa uns anys vaig dir, prou, s'ha acabat. Ara tinc una assignatura pendent, que és la literatura, I vaig dir, ara m'hi dedico.
Una vitalista com vostè, segur que ja té altres projectes en marxa.
Ah, sí, 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 esclar que sí. Naturalment, seguim escrivint, tinc una altra novel·la al punt d'acabar ara i després tinc un altre projecte que segurament ja literàriament em tornaria a Grècia, segurament a Europa.
Solo sombras. Dolors Pallàs, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Un per un. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
L'altre esport, Amel Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, seguint amb les arts marcials, ens endinsem en el Kobudo. Anteriorment se'l coneixia com a Ryukyu Kobujutsu, tot i que ara el terme utilitzat és Kobudo, del japonès Ko, que vol dir antic o vell, Bu, que vol dir arma o guerrer, i Do, que vol dir camí espiritual. Per tant, el camí antic de les armes o del guerrer. Al Japó, el terme de Kobudo s'utilitza per referir-se a qualsevol art marcial tradicional, però fora del Japó, generalment, es refereix a l'ús de diferents armes tradicionals provenents de l'illa d'Okinawa. A l'any 1609, al Japó, van sorgir els antecessors del Kobudo després que el clan samurai Satsuma es quedés amb el control i exercís un fort control sobre Okinawa. Entre ells va prohibir l'ús de tota classe d'armes. Per això, els habitants d'Okinawa, moguts per l'odi als samurais invasors, van desenvolupar armes per resistir basant-se en instruments de la vida quotidiana com eines agrícoles o de pesca. Fins a principis del segle XX, el Kobudo no era considerat en l'illa un art marcial organitzat, ja que cada instrument es practicava en secret per diferents famílies i villes. Amb el temps, alguns nobles i també mestres d'armes van prendre la iniciativa de sistematitzar i agrupar tots els coneixements de les armes d'Okinawa de forma metòdica i organitzada. A Catalunya, el Kobudo forma part de les arts marcials que agrupa la Federació Catalana de Karate. El Kobudo és un art marcial ancestral originària de les illes Ryukyu que estudia l'ús de les armes tradicionals de fusta o metall. Entre les armes emprades destaquen el Rokushakubo, el Sai, la Tonfa, el Kama i el Nunchaku. I avui, per ampliar la informació sobre el Kobudo, hem parlat amb el practicant i també tècnic, Sergi Hernández. Per començar, el Sergi ens ha assenyalat les diferències i també les similituds del Kobudo amb d'altres arts marcials.
L'origen és el mateix envers el que seria el karate i el Kobudo, perquè practicants de karate normalment també utilitzen les armes de Kobudo. És en l'actualitat en què per motius polítics varis que en un moment donat s'han separat les dues versions, és a dir, el que seria el treball amb armes de lo que seria el treball amb abuida. Però el més normal és trobar practicants de karate que també hi fan Kobudo, és lo normal, Kobudo d'Okinawa. Diferents són les disciplines que es denominen, dintre del que seria el Nihon Kobudo, hi ha molta variant perquè és molt complicat, ja que són les disciplines, com bé has dit tu anteriorment, que proveneixen dels antics bushi, dels antics guerrers, del que nosaltres li diem comúment com samurai. Aleshores, són totes les arts o disciplines que tenien que veure amb el Nihon Kobudo. D'aquestes antigues arts o Nihon Kobudo, proveneixen el que es diuen l'actual Budo o Gendai Budo. El kenda i budo són les que coneixem més pròpiament com el judo, com l'aikido, com el kendo, com el yaido. Tots, si veus una mica, tenen el sufixe do, que és el que vol dir camí. I són coneguts com kenda i budo. Són una mica l'herència d'aquests antics koryu, que són les antigues escoles, que proveneixen i que són en l'actualitat com denominada com Nihon Kobudo.
I com en d'altres arts marcials, el Kobudo està estretament lligat a una filosofia de vida.
Evidentment, és una forma d'expressió, és una manera d'expressar-se cap a l'exterior, no? De fet, és un treball físic bastant exigent i que, lògicament, exigeix també un treball mental. Nosaltres, els practicants d'arts marcials, principalment, diem Shingitai, no? Shingitai vol dir que hem de tindre en compte el que seria la ment, el físic també, el que seria el cos, la ment i l'espírit. Són els tres les tres bases que nosaltres treballem principalment. Això vol dir que no pot anar una sense l'altra. Són fonamentals a l'hora de formar-se com a persona. Per tant, es converteixen al final en un camí de vida.
El Sergi ha aprofitat també per allunyar el Kobudo de la imatge errònia de violència.
Sense cap dubte, és tot el contrari. De fet, el mateix sufix que hem comentat abans, que és el sufix do, que vol dir camí, és un camí de que desenvolupa la pròpia vida. No, no. D'alguna manera, el que és el bujutsu antic, les tècniques antigues de guerra, jutsu vol dir tècnica i bu vol dir art marcial o guerra, van passar amb el sufix budo, que vol dir que d'alguna manera s'ha convertit en un camí de realització personal, és a dir, detindre el que seria el conflicte, no, ni molt menys fomentar-lo, tot el contrari. Això no vol dir que no siguin unes tècniques eficaces que es poden utilitzar, evidentment, però que no, ni molt menys aquesta és la prioritat, tot el contrari. La violència no té res a veure amb les arts marcials. És més, els practicants d'arts marcials són persones que són molt disciplinades i que, lògicament, una de les coses que tenen que tindre més en compte és el no utilitzar les seves tècniques d'una forma errònia, no?
Una setmana més hem volgut preguntar-li al nostre convidat pels seus inicis en aquesta art marcial.
Diguem-ne que és una mica una conseqüència. El fet de practicar karate, doncs des de l'any 78 o 79 que vaig començar, poc a poc veia una sèrie d'elements, d'armes, podríem dir d'alguna manera, que estaven doncs penjades per allà i que, bueno, que alguna vegada doncs el meu mestre doncs havia agafat uns ronjacos o ens havia dit una miqueta quines eren quatre moviments del que eren aquella arma que nosaltres vèiem, no? Hi havia unes altres que estaven penjades i que ningú em deia com s'utilitzaven. Evidentment, d'aquí ve pues, la necessitat de saber més, i gràcies a les revistes, als llibres, la majoria d'ells tots eren en idioma estranger, principalment en anglès, pues, on es comença a fer una mica una feina d'autodidacta. Fins que pues, es comencen els primers mestres que arriben a Espanya, que arriben en aquest cas al nostre país i que en un principi comencen a donar-se les primeres classes. Evidentment, per aprendre Kobudo, molts de nosaltres vam tindre que viatjar, que anar fora, per poder saber una miqueta com era la disciplina de Kobudo, no? Però diguem-ne que era una conseqüència del fet de practicar karate, està lligat un amb l'altre, com he comentat anteriorment.
I avui ens acomiadem amb les darreres paraules del Sergi, que ens parla dels canvis del Kobudo. Ens retrobem la setmana vinent.
Evidentment, una mica aquells que hem sigut una mica pioners, hem tingut que pujar el carro a companys, amics, fins i tot als propis alumnes, moltes vegades, que ja feien pues, karate amb nosaltres, i que en un moment donat pues, és allò de ficar-los una mica la necessitat de poder practicar també Kobudo. No? Això a poc a poc ha anat evolucionant, fins que en un moment donat, evidentment, com tot, com el karate en el seu moment també li va passar, pues es té que, diguem-ne que d'alguna forma, organitzar. Això s'organitza pues, a través, lògicament, d'associacions, primer a nivell privat, i després, posteriorment, s'organitza a nivell federatiu, no? La idea principal és sempre tindre el que seria un paraigües que pugui emparar la pràctica que nosaltres desenvolupem i que sigui d'una forma seriosa, que sigui d'una forma, en aquest cas, oficial, que d'alguna manera pugui tindre tot un desenvolupament. Des d'aleshores fins ara s'han fet moltes coses. S'han fet, evidentment, des de l'apartat esportiva, hi ha hagut alguns campionats de Catalunya, principalment, que s'han realitzat a nivell de lo que seria la disciplina de Kudo, però també s'han realitzat uns altres aspectes, que és la formació de lo que seria els professors, els mestres. Fins ara hem fet l'any 2017 i l'any 2018 hem fet ja cursos de titulació a nivell de monitor, d'entrenador bàsic, per poder desenvolupar millor lo que seria la disciplina.
Continguts en xarxa. Avui recordem...
Hola, sóc el Fernando Barbeito i el meu esport és l'handbol. A tercera bàsica vaig començar a fer handbol. La veritat és que ja fa molt de temps a l'escola Paramanyanet a Barcelona, curiositats de la vida, vaig començar de porter. El que passa és que jo crec que eren quatre porters i jo era el pitjor de tots i vaig decidir que de porter no m'agradava perquè no jugaria res. I llavors vaig començar de jugador i a partir d'aquí una situació una mica, casualitat o rocambolesca. Recordo que era als 15 anys, cadet de primer any, ens van convidar a un torneig a la Salle Barceloneta i vam jugar a la semifinal d'aquest torneig amb el meu col·le contra el Barça. Suposo que em va sortir bon partit perquè quan va acabar el partit l'entrenador del Barça ja em va dir que la volia comptar amb mi pel cadet de l'any següent i vaig acabar la temporada amb el meu col·le i ja a cadet de segon any vaig aterrar al Barça. Jo crec que descobridor, no va haver-hi ningú, t'explico, perquè va ser casualitat. Això va ser un torneig de Nadal a la Salle Barceloneta i l'entrenador em va dir que volia que anés a entrenar des del gener fins al juny, encara que jugava el meu equip al col·le, però llavors hi havia una competició escolar i una competició federada de clubs. I llavors jo li vaig dir que no, perquè havia d'estar entrenant al meu col·le, que eren els meus amics a sobre, no? I vam quedar que començaria al setembre. I vam quedar un dia, al setembre, jo arribo al setembre allà al Picadero, el famós Picadero a través de les Corts, i quan arribo aquest entrenador ja no estava, ja no hi era el Barça. Per això dic que no va ser el meu descobrir, entre cometes, perquè no vaig començar a entrenar amb ell. Als 7-8 anys al Paramanyanet, als 15 vaig fitxar pel cadet del Barça, cadet de segon any, vaig estar un any de cadet i dos de juvenil al Barça, i ja vaig pujar al primer equip. I al primer equip vaig estar 13 temporades a Sobal i després les últimes 3, ja l'any 98, vaig haver de decidir marxar del Barça i vaig jugar 3 anys al Portland San Antonio fins al 2001 i el 2001 un desastre. Jo sempre dic que de tots els entrenadors que hem tingut des de petits hem après alguna cosa. Sempre et queda alguna cosa dels entrenadors. Evidentment, sempre ens ho diuen des de fora que nosaltres els que hem tingut al Valero molts anys tenim moltes coses del Valero, afortunadament. Evidentment, jo vaig tenir 13 anys al Valero i, lògicament, em vaig educar esportivament i formar a Barcelona i, lògicament, quan tens 13 anys al Valero, doncs et marca molt, no? Afortunadament, perquè és un grandíssim entrenador dels meus del món. Jo sempre dic que amb el Valero érem els jugadors i l'equip que més entrenàvem, que teníem més capacitat tàctica, que veiem més vídeos. Jo crec que va ser un avançat a l'època, no? Jo crec que va ser el primer. I a partir d'aquí, jo crec que molts l'han copiat i molts han pres aquesta manera de treballar perquè era la cosa. Crec que són 9 lligues espanyoles, no sé si són 8 Copes del Rei, 5 Champions, 4 amb el Barça, 1 amb el Portland San Antonio, crec que són 4 recopes d'Europa, 3 amb el Barça i 1 amb el Portland. Després, evidentment, hi ha Supercopes d'Espanya, Supercopes d'Europa. Amb la selecció vaig jugar 2 mundials, un europeu, 2 plata mundials. Vaig fer 2 preparacions olímpiques, però finalment no vaig anar a l'Olimpiada. Una mica allò que et queda, no? L'espineta de no... Sobretot la de Barcelona 92, que vaig fer... Era a casa, jo ja estava de jugador entre cometes, que participava molt al Barça, no era un jovenet jovenet, jo era un jugador, crec que amb una mínima importància en l'equip, era a casa meva, vaig fer tota la preparació i, bueno, tots sabíem que hi havia quatre jugadors que es quedarien fora a l'última concentració i jo vaig ser un dels quatre. Van haver-hi dues situacions, una a nivell familiar, que ja havia nascut la meva filla gran i el Portland Sant Antoni ja estava en la mateixa rutina que el Barcelona, és a dir, quasi cada setmana era partit de Lliga, partit de Copa Europa. Diguem que la família s'havia fet una mica més gran, jo ja veia molt poc a la meva dona i a la meva filla, i sobretot jo sempre havia envejat els jugadors, els grans jugadors que s'havien retirat guanyant, i jo sempre havia somiat retirar-me guanyant, i vam tenir la sort que l'última temporada de 2000-2001 vam guanyar la Copa d'Europa amb el Portland, per primera Copa d'Història, la vam guanyar al Barça, que era el millor equip del món, i venia de ser el millor equip del món. A sobre, aquest any, al final de la temporada, vam guanyar la Copa del Rei, em van donar el premi al millor jugador de la Copa del Rei, i llavors ja vaig dir, ara ja no tinc cap dubte, ara m'haig de retirar. Un company meu del Portland Sant Antoni, molt famós, en Xixu Vialdea, s'havia retirat un any abans del Portland i ja estava de seleccionador espanyol júnior. I jo tenia molt bona relació amb ell, potser veiem a l'embol d'una manera molt semblant. Ell sabia que jo volia ser entrenador i tan bon punt em vaig retirar, jo crec que van passar 2-3 mesos només, em va trucar i em va demanar que estigués entrenant amb ell a la selecció espanyola júnior. I a partir d'aquí vaig estar 4 anys amb el Xechu Vialdea, la segona entrenador de la júnior. Després la Federació Espanyola em va donar com a primer entrenador la selecció espanyola juvenil. Vaig estar 4 anys de seleccionador espanyol juvenil. Ja vivia a Castelldefels i vaig agafar l'equip femení del Castelldefels, l'equip sènior. Vam jugar 2 anys a Divisió d'Honor Plata, vam pujar a BF, vam jugar a la Lliga BF, 2 anys. Quan ja portava 3 anys i mig de seleccionador juvenil compaginant amb l'equip de Castelldefels, llavors el Valero va ser quan va entrar de seleccionador espanyol absolut i em va trucar perquè fos el segon d'ell. Vam estar 4 anys junts fins al 2012, just abans de l'Olimpiada de Londres. A partir d'aquí entro a treballar al Mundial que es va fer a Espanya. Jo vaig estar director del Palau Sant Jordi, de la seu del Palau Sant Jordi. I a partir d'aquí m'arriba una oferta del Puente Genil, de la Lliga Sobal. Estic any i mig. I a partir d'aquí comença una mica el periple meu. I després d'un any i mig m'arriba una oferta de la Federació de Bahrein, d'allà del Golf Pèrsic, per anar 2 mesos i mig als Jocs Asiàtics. Vam jugar a la final contra el Qatar de Valero, vam guanyar la medalla de plata, i d'allà vaig donar el salt a un equip d'Aràbia Saudí. He estat 2 anys entrenant a l'equip d'Aràbia Saudí, que l'any passat vam acabar allà guanyant la Lliga i la Supercopa, i d'aquí aquest any hem donat el salt a Qatar, a l'equip del Saric, i vaig començar a l'agost al Saric, a l'equip del Saric. Molt bé, molt content, anàvem primers. Malauradament, per uns temes familiars de salut del meu pare, el mes de novembre vaig haver de dimitir d'aquest club. Vaig tornar a casa per estar aquí amb el meu pare. Jo tinc 3 records molt importants per mi, 2 de molt bons i 1 de no tan bo. Jo crec que esportivament els 2 millors moments han estat la primera Copa d'Europa que vam guanyar amb el Barça, que me'n recordo que va ser amb el Proleter de Iugoslàvia, crec que va ser l'any 91, la primera Copa d'Europa va ser increïble, havíem perdut ja 2 finals i bueno, va ser increïble. Suposo que pel fet de ser la primera, després van venir moltes més, però la primera sempre és la primera. Pel mateix raonament, la primera Copa d'Europa amb el Portland Sant Antonio, que va ser la 5ª que vaig aconseguir jo, pel fet de que era un projecte, era la consolidació d'un projecte de 3 anys que portàvem entrenant i treballant molt amb un gran esforç econòmic i de gent, va ser la primera del club, va fer molta història i a sobre li vam guanyar, no perquè fos el Barça, sinó perquè era el millor equip del món. I, evidentment, per mi, sentimentalment, també era important perquè jo vaig estar allà 16 anys al Barça, no? I el pitjor esportivament, jo crec que mai m'oblidaré que no vaig poder jugar a l'Olimpiada de Barcelona del 92. Perquè després l'Olimpiada del 96 no vaig poder anar-hi, però va ser per una lesió. Però jo crec que el de no jugar a l'Olimpiada de Barcelona del 92, a més com es va fer tot, jo no m'oblidaré mai. Evidentment, el jugador sempre pensa que l'entrenador estava equivocat i que va ser injust. L'entrenador va fer el que creia que era el millor per l'equip, però el jugador, en aquest cas jo, en aquell moment va ser molt dur, molt difícil. Vaig necessitar molta ajuda perquè va ser difícil.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Hola amigos, soy Stephanie Chávez, dietista nutricionista de Constantí Radio. Hoy les hablaré sobre los nutrientes más indicados para la próstata. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino que con los años presenta una hiperplasia, que quiere decir esto que es un agrandamiento normal de la próstata. Esto puede derivarse a un cáncer prostático. Este agrandamiento se mide con el antígeno ACA cuando se eleva. ¿Cómo se presenta? Mediante micciones frecuentes, que quiere decir esto, yendo al baño mucho, debido a la presión que ejerce la próstata sobre la vejiga. Les voy a dar unas recomendaciones de nutrientes indicados para la próstata. Se ha comprobado que es muy importante bajar los azúcares e hidratos de carbono refinados en la alimentación, ya que el consumo excesivo de estos alimentos produce un aumento de la hormona insulina, y como sabemos, la hormona insulina es una hormona anabólica, y la próstata es muy sensible a la insulina. Esto quiere decir que le hará que se agrande y se multiplique en sus células. Por lo tanto, el consumo excesivo de azúcares añadidos e hidratos de carbono refinados como pan blanco, pasta blanca, galletas y bollería hacen que la próstata agrande sus células y promueven el agrandamiento de ella. Según los estudios, está relacionado con la alimentación el agrandamiento de la próstata. Por lo tanto, el consumir pocos azúcares refinados, incrementar la ingesta de verduras y frutas y grasas omega 3 ayuda a reducir el riesgo de padecer un cáncer a la próstata. Les voy a recomendar ciertos alimentos que ayudan muchísimo a reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata. El primero, el licopeno. El licopeno es un pigmento de la familia de los carotenoides. Este está presente en el tomate. Esto es lo que da lugar a su color intenso rojo. La forma de deshidratado de tomate es donde más contiene el licopeno y su acción es potenciada con el té verde. Por lo tanto, comerse una rica ensalada con bastante tomate y té verde va a aumentar la absorción de este nutriente. Un grupo de investigadores de la Universidad de China hizo un metaanálisis sobre 26 estudios que participaron más de 500,000 de personas, las cuales 17,000 tenían cáncer de próstata. Lo cual dio como resultado reducir el riesgo y mejorar los síntomas tomando entre 9 y 21 miligramos de licopeno, lo que quiere decir medio kilo de tomate diario o 100 gramos en una salsa de tomate al día. Otro alimento que les voy a recomendar es las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza ayudan muchísimo como preventivo y también como un aliado para mejorar los síntomas porque es altamente inflamatoria. Aporta zinc y es excelente para la salud de la próstata. El sabal es una planta que modula la testosterona del cuerpo y se vio que con 12 meses de tratamiento se ve una mejora de los síntomas y de la hiperplasia. Otro alimento muy recomendado es la granada. La granada, según los estudios, tiene un alto efecto antiinflamatorio, apoptótico y antiproliferativo en las células cancerosas y tiene un efecto antioxidante. Un estudio de 48 hombres consumiendo diariamente 80 miligramos de jugo de granada durante varios años dio como resultado muy satisfactorio reduciendo el cáncer con respecto a los que no consumieron. El epilobio es una planta que se puede tomar en infusión. Es una planta que se llama planta de los hombres o hierba de San Antonio. Es muy famosa por sus propiedades en afecciones de la próstata, afecciones de la vejiga y del riñón. Es antitumoral y antiinflamatorio. Estas son las recomendaciones que los puedo dar para tener una salud de la próstata. Recuerden que nos pueden encontrar todos los jueves a las 4:30 en el programa Alimentación y Salud. Y también pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias para tener mucho más temas como estos. Recuerden que nos pueden encontrar en la consulta de nutrición en Fisionatur, en la calle Barcelona. Estoy siempre para ayudar.
I com és habitual, un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dilluns, dia 6 de maig. Ens quedem aquí a Constantí perquè aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca Municipal tenim bibliocontes i taller, sessió de contacontes i aquest taller per convertir-nos en il·lustradors del nostre propi conte, una sessió que servirà per presentar el conte Bon dia, una cançó cantada dels Pets. Es comptarà amb la participació de la Marta Montanyà, que és la il·lustradora del conte, i la Núria Puyuelo, i també la Laia Figueres, de l'editorial Nanit. També hi haurà la col·laboració del músic constantinenc de bateria dels Pets, en Joan Reig. Una activitat recomanada per a infants entre 4 i 8 anys, que trobem, com dèiem, a la Biblioteca Municipal de Constantí aquesta tarda a les 6. D'altra banda, si anem a Tarragona, destacarem que a 3:45 a la sala de reunions de l'ICAC tenim seminari sobre epigrafia i societat a Tàrraco, que s'organitza en el marc del màster interuniversitari en arqueologia clàssica, però que és una activitat oberta a tot el públic. A l'antiga audiència, al Centre Cultural El Pallol, a les 7 de la tarda d'avui es projecten dues projeccions especials sobre Tarracoviva dins el marc del Festival Tarracoviva. La primera projecció serà Creta, el mite del laberint, i la segona serà l'harem del faraó Sol. I encara a Tarragona destaquem que a les 7 a la Biblioteca Pública tenim la conferència, dins la programació també dels actes del Festival Tarracoviva, els llibres i el poder, la Gran Biblioteca d'Alexandria. Anirà a càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo, professor d'Arqueologia a la Universitat Rovira i Virgili. Al segle III abans de Crist, Alexandria era el gran port comercial del Mediterrani Oriental, una ciutat rica i cosmopolita que va impulsar la ciència i la cultura d'una manera extraordinària. El professor Joaquín Ruiz ens parlarà de la Gran Biblioteca o Biblioteca Real, que en el seu moment va ser la més gran del món. L'activitat és gratuïta, limitada però a l'aforament de l'espai. Així mateix, a la mateixa biblioteca tindrà lloc l'exposició La Biblioteca d'Alexandria, que es podrà veure del 6 al 19 de maig en l'horari habitual de la Biblioteca Pública de Tarragona. Si anem a Reus, destaquem que l'oficina jove del Baix Camp a les 5 de la tarda hi ha xerrada pels alumnes de quart, primer i segon de batxillerat. La xerrada porta per títol Presa de decisions, per aprendre diferents estratègies i tècniques per prendre decisions en l'àmbit educatiu i o decisions que hagi d'afrontar en el seu dia a dia. A Altafulla, avui a la biblioteca a les 7 hi ha Club de Novel·la Negra, on es parlarà de l'obra d'Antònia Huertas, que porta per títol No es vigilen. D'altra banda, Cambrils, a les 3 de la tarda, a la sala Àmbits del Centre Cultural, l'alumnat dels tallers de pintura i dibuix del Casal de la Gent Gran exposen les obres que han realitzat durant el curs. La mostra es pot visitar fins al 24 de maig, de dilluns a divendres, de 3 de la tarda i fins a les 10 de la nit. I si seguim a Cambrils, al Centre Cultural avui a les 8 del vespre hi ha xerrada sobre el jaciment prehistòric del Cabet a càrrec de Marta Fontanals i Josep Maria Vergés, membres de l'IF. És una activitat emmarcada en l'elaboració del 40è aniversari del Centre d'Estudis Cambrilencs. A Mont-roig del Camp, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Miró, tenim Club de Lectura amb el comentari de la novel·la La cuinera en presència de l'autora Coia Valls, una obra que tracta de l'apassionada vida d'una dona capaç de seduir una ciutat i actuar sobre el curs de la història gràcies al seu talent, esperit indòmit i art culinari. I destaquem també que a Valls tenim el punt de trobada, serà el Centre Cívic a les 4 de la tarda, una caminada amb visita a les instal·lacions de la Barraqueta Agroecològica a Vilallonga del Camp. El punt de trobada, com dèiem, serà el Centre Bicívic per sortir amb cotxe particular o autobús cap al poble de Vilallonga del Camp i d'allà fer una caminada d'uns 30 minuts fins a les instal·lacions en una activitat que s'anomena de la Biblioteca a l'Hort. I avui l'agenda cultural acabem amb la cançó Bon dia del grup constantinenc Els Pets, perquè com recordem hem comentat a l'inici de l'agenda que aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca Municipal hi ha sessió de contes i taller per convertir-nos en il·lustració del nostre propi conte amb la participació de Marta Montanyà, que és la il·lustradora del conte Bon dia, una cançó cantada dels Pets, juntament amb Núria Puyuelo i Laia Figueres, que són les escriptores i propietàries de l'editorial Nanit. Una activitat que comptarà amb la col·laboració del músic constantinenc membre dels Pets, en Joan Reig.
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martín. I recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
De mi